Després de 4 anys d'intens treball entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Arcabisbat de Tarragona, l'espai romà conegut com la Sala Axial del Temple Flavi, situat al darrere de la Catedral de Tarragona, s'ha revelat com un dels testimonis més rellevants de l'antiga Tàrraco. Un gran edifici de culte i administració amb gairebé 2.300 anys d'història, ara a la intempèrie i exposat al temps i a les degradacions. Per això, l'ICAC i l'Arcabisbat reclamen de forma urgent una coberta que permeti museïtzar i preparar perquè el públic el pugui visitar amb experiències immersives. En paral·lel, també es prepara un nou cicle d'investigacions que pretenen resoldre incògnites sobre la funcionalitat d'aquest espai. Parlarem amb l'arqueòleg i professor de recerca de l'ICAC, el senyor Josep Maria Macias, per conèixer de primera mà reptes, avenços i futur d'aquesta joia històrica. El saludem. Senyor Macias, molt bona tarda. Gràcies per acceptar la invitació del carrer Major.
Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Quan vau veure per primera vegada la magnitud real de la sala axial, quina va ser la reacció personal? No el sentim, senyor Macias? No, senyor Macias, no el sentim. Potser hi ha hagut algun problema.
A veure, jo el sento problema. Perfectament. Hola?
Ara, sí? ara el tornem a sentir. Perfecte, perfecte.
Molt bé.
Li repeteixo la pregunta. Sí, què va sentir per primera vegada?
L'he sentit bé, eh?
Molt sí, bé,
jo us estava dient que aquestes restes a la sala axial o al temple d'època Flàvia ho vaig veure a finals del segle primer, a dir, a finals dels anys 80 del segle passat, ja s'embarregen les dates, quan era estudiant d'arqueologia. Això és una realitat patrimonial que té la nostra ciutat que està molt desconeguda, no? Es va començar a prendre consciència de la seva realitat als anys 20, als anys 30, de la mà de mossèn Serra de Vilaró, que va ser el canonge de la catedral, arqueòleg, que va estar excavant a la necròpolis paleocristiana i que va ser el primer que es va començar a fixar amb les restes arqueològiques d'aquest indret. Després, gràcies als treballs de l'Institut Arqueològic Alemany, als anys 70 i 80, veritablement va ser quan tots van prendre consciència de la importància d'aquestes restes. En certa manera, això ha quedat una miqueta amagat, ocultat per tot el ressò del projecte també de la catedral que parlava sobre el temple d'August, que aquest està conservat molt poc, els fonaments a sota de la nau central, però realment el que té una vàlua patrimonial pel seu nivell de conservació són les restes d'aquest temple dels emperadors de la dinastia Flàvia, que és uns 50-60 anys més tard.
Repeteixen molt lo de la necessitat d'una coberta de forma urgent. Per què creu que no s'ha actuat abans, professor? Que hi ha hagut manca de voluntat política, manca de recursos? Què ha fallat?
Bé, ja fa temps que el col·lectiu d'arqueòlegs de Tarragona demana una certa organització, una jerarquització i un pla a llarg termini de totes les necessitats de conservació del nostre patrimoni. Aquest va ser un dels compromisos que va prendre l'Ajuntament en fer tot el projecte que ens va permetre obtenir el reconeixement de la UNESCO. I el que falla no és una cosa en concret, sinó que certament aquesta ciutat encara no ha trobat la manera de gestionar i protegir correctament un patrimoni que a la vegada demana una gran inversió econòmica, no? Aquesta demanda que es fa sobre protegir aquestes restes de la catedral només és una part de la gran problemàtica que tenim, no? Que com gestionem d'una forma institucional, com podem implicar altres institucions i com podem afrontar a llarg termini les responsabilitats que requereix aquest reconeixement de la UNESCO, que per una banda té coses positives, però també demana un nivell d'implicació i de responsabilització per part de totes les administracions. No podem dir en el cas de la catedral que ha fallat una cosa en concret. És més una conseqüència d'un model que encara no està ben definit.
L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Arcabisbat reclamen, com hem dit, aquesta coberta que permeti museïtzar l'espai i també preparar-lo perquè el públic el pugui visitar han dit amb experiències immersives. Com s'imagina vostè aquestes experiències immersives en un futur? Quin tipus de recorregut o de narrativa volen oferir al futur visitant?
Bé, nosaltres, de la mà del Museu Diocesà i abans del Museu Bíblic, estem fent una miqueta el que és la planta baixa d'aquest nou futur Museu Diocesà, que també demanarà una implicació econòmica molt important, no? Aleshores, el que es pretén, en un moment o altre, aquest espai que actualment està a cel obert i que es podrà protegir mitjançant una teulada, o bé haurem de tornar a un sistema antic que era protegir-ho amb terra i tapar-ho tot, doncs aquest espai pugui ser un dels elements al trànsit en la visita del Museu Diocesà. Ja des de fa uns 10 anys aproximadament estem incorporant espais d'interès arqueològic en l'itinerari de la visita del Museu Diocesà, de manera que podem gaudir no només el patrimoni medieval i religiós a la catedral, sinó que també podem prendre consciència de com l'urbanisme d'època romana va assentar els preceptes, els eixos rituals i escenogràfics que han conduït posteriorment a la implantació de la catedral. En el cas d'aquest temple d'època Flàvia, de les restes que es conserven, tenim el repte d'interpretar correctament tots els indicis que hi ha a les parets i que mitjançant un mapping, que seria una solució que avui en dia ja és bastant estàndard, podíem intentar explicar la diacronia d'aquest espai històric, no? Que, per l'altra banda, després d'haver efectuat unes jornades a portes obertes, hem pogut començar com, tot i que és un element o un espai patrimonial de gran envergadura, és desconegut per a la major part de la ciutadania de Tarragona.
Ha parlat de la paret. Un estudi ha documentat més de 1.000 forats. Què li succeeixen tots aquests forats i què significa l'augment en la xifra? Perquè abans no eren més de 370 i ara doncs s'han documentat 1.000.
Bé, això ha estat una bona i una mala notícia, en el sentit de que tota descoberta és positiva i que de moment encara estem en fase de comprensió d'això. Realment, el passar d'una xifra a una altra xifra ho veig senzillament que he pogut treballar amb mitjans, amb temps, de la mà de la tercera fase del projecte quadrienal, que a més de suport de la Generalitat comptem amb l'ajut de l'Ajuntament, l'empresa Repsol i la implicació de l'ICAC, el Museu Diocesà, i aquestes actuacions silencioses amb suficients recursos a vegades permeten documentar les coses de la manera més convenient, no? Com pot ser que hi hagi 1.000 i pico forats o retalls en una paret? Doncs perquè aquesta paret acaba sent un palimpsest de com la història es reflecteix dintre d'una paret monumental d'opus quadratum, de grans carreus de pedra, que té uns 11 metres d'alçada i que es conserva amb una amplada de 12-14 metres. A què obeixen aquests retalls? Senzillament a les bastides que es van fer per desmuntar o desmuntar els diferents placats de marbre, que com si fos l'alicatat d'una cuina o d'uns banys, revestien les parets del temple. Segurament hi ha dos o tres fases. Estem parlant d'un espai que podia haver acollit el temple, la sala axial, i que després seria també la catedral visigoda de Tarragona i més endavant seria un cementiri dels canonges ja en etapa medieval. Poder desxifrar tot això, que serà complex, ens donarà també arguments per poder explicar a la gent la complexitat que representa l'arqueologia o l'arqueologia de l'arquitectura, que és una disciplina o subdisciplina de la nostra pràctica, i donarà elements perquè si algun dia fem un mapping o algun altre element de realitat virtual, doncs aquest tingui un substrat científic el més precís possible.
Hi ha també altres incògnites, no?, per resoldre, professor, com per exemple com es tancava l'espai o si existien absis laterals, no? Com es poden resoldre tots aquests dubtes?
Bé, es podran o no es podran resoldre. La gent ha d'entendre que Tarragona ha estat una ciutat viva, que l'arquitectura sagrada, el culte a l'emperador en època romana, va estar sotmesa a moltes modificacions, algunes fetes pels mateixos romans quan van deixar de ser pagans i van adoptar el cristianisme en el segle IV, també la pròpia construcció del gran episcopi de la catedral visigoda del segle VII, del segle VI, l'abandó de Tarragona durant 3 segles, la reocupació de la catedral medieval a partir del segle XII, són actuacions que d'una manera o altra han anat afectant un patrimoni del que nosaltres només conservem una part i del que nosaltres només podrem interpretar o reconstruir una part petita, no? A més, la pròpia construcció del carrer de Sant Pau, de l'edifici de seminari, de les cases dels canonges a finals del segle XIX, començaments del segle XX, han estat les darreres actuacions arquitectòniques que modifiquen un patrimoni que nosaltres trobem de forma escadussera, no? I poder interpretar o reconstruir aquesta realitat sovint s'aconsegueix i sovint no s'aconsegueix, no? En aquest sentit, nosaltres esperem fer la quarta fase del projecte catedral i fins allà on podem continuar avançant amb la recerca sobre aquest conjunt monumental que té la sort d'estar a la nostra ciutat i que ens explica des de l'arquitectura i des de la religió romana a l'arquitectura i religió cristiana de l'edat medieval. I en això estem i esperem continuar els propers 4 anys.
Mirem més enllà. Anem a fer un calendari. Si la coberta i la museïtzació són tan indispensables, quan veu possible tot això? I sobretot, d'on han de sortir els recursos econòmics?
Bé, per una banda és la recerca arqueològica que té una via de finançament específica. Nosaltres portem treballant a la catedral juntament amb el Museu Diocesà des de l'any 2007. Ens movem en els recursos de la investigació arqueològica que són limitats i pel que fa als recursos de l'adequació arquitectònica o adequació museogràfica, això realment és una cosa que s'escapa de les meves competències. En tot cas, la definició d'aquest futur consorci de Tàrraco durant el proper any ha d'assentar les bases perquè les diferents institucions que tenen patrimoni i que intervenen en aquesta ciutat puguin establir un ordre d'inversions, una quantia de les inversions, una definició d'allò que és més urgent, si la catedral, l'amfiteatre, la necròpolis, el teatre, etc., i puguem tenir un full de ruta una mica clar, no? En el sentit de que requereix que augmenti la conservació i la dignificació del nostre patrimoni a fi i efecte de que som una ciutat de patrimoni mundial, que ens ho hem de creure i que és una forma d'invertir en tot allò que fa augmentar el nostre sentiment de pertenença a una ciutat, a una cultura, i al final també és una inversió en patrimoni que acaba revertint en un interès que va més enllà de la nostra ciutat, una potenciació dels recursos turístics, culturals, etc. Quan podem tenir realitzada la completa musealització de l'arqueologia romana que hi ha a la Catedral de Tarragona és molt difícil i ara mateix no puc respondre. En tot cas, la recerca el que està fent és fer un crit d'alerta sobre unes necessitats específiques que, malauradament o desgraciadament, no són les úniques que hi ha a la ciutat de Tarragona.
Mirem l'altra cara de la moneda, professor. Aquest espai pot ser un pol d'atracció turística i amb el que això implica, hi ha sectors que tenen por de que massa museïtzació pugui alterar el caràcter històric o religiós del conjunt, ja que està dins del complex de la catedral. Què respon vostè a totes aquestes preocupacions d'aquesta futur atracció turística i cultural tan important per Tarragona?
La catedral en si ja és un punt d'interès turístic i cultural. Pel que fa a la cultura, s'hi celebren moltes activitats, fonamentalment musicals, i pel que fa a l'interès turístic, actualment la catedral acull uns 150.000 visitants a l'any, que és una xifra destacable en el conjunt de la ciutat. I aquesta xifra pot augmentar, i pel que fa a la compatibilitat entre la vessant de culte i de vessant museogràfica, jo crec que és perfectament compatible. La catedral és prou gran, la distribució d'horaris és prou efectiva i jo crec que en aquest sentit tot allò que reverteixi en que la gent pugui conèixer el patrimoni històric, artístic, de les diferents fases històriques de la nostra ciutat, siguin dins de la catedral o fora, és una cosa positiva. No acabo d'entendre aquesta preocupació perquè allò que fa anys que estic a la catedral passejant, treballant, la meva sensació és que un aspecte beneficia l'altre.
Les excavacions han requerit coordinar moltes institucions, l'ICAC, l'Arquebisbat, la Catedral, administracions públiques. Com ha estat aquesta cooperació entre tots aquests agents, professor?
Jo la veig positiva. En aquest sentit, la feina que estem fent juntament amb el meu company, el doctor Andreu Muñoz, des de ja fa gairebé 20 anys, hem creat un petit oasi de treball conjunt en intervenir en diferents institucions amb una mirada llarga, pausada, adaptada a la realitat i adaptada a les pròpies necessitats d'un espai privat com és la catedral, i realment estem contents i som optimistes a poder continuar els propers anys, no? Pel que fa a tot allò que és la recerca arqueològica i la difusió, no? En el camp de la musealització és una cosa que l'ICAC podrà ser un agent que col·labori, però en aquest cas no serem un agent protagonista perquè s'escapa una mica les nostres atribucions. Però torno a insistir en la idea de que només els grans projectes que es puguin desenvolupar durant 10, 15, 20 anys són aquells que són capaços de transformar la fesomia i el caràcter d'una ciutat.
Finalment, professor, com ha dit vostè, és un espai desconegut per tarragonins, per catalans, per gent del voltant. Què creu
Sí.
que el fa tan rellevant aquest espai avui en dia?
Bueno, en part desconegut per mandra, pels tarragonins. Crec que el Museu Diocesà està inclòs en els espais que es poden visitar si un tarragoní adquireix el passi anual, que són 7 o 8 o 9 euros, amb el qual pots accedir a tots els espais museogràfics de la ciutat durant un any. En aquest cas, la nostra feina de difusió crec que està ben feta. És potser que els tarragonins encara no tenim dintre de les nostres pautes culturals o quotidianes visitar el nostre patrimoni a través dels diferents museus, no? Jo crec que al final també les responsabilitats són compartides, no? Jo ho veig així.
Josep Maria Macias, arqueòleg i professor de recerca de l'ICAC. Moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos una mica aquí al carrer Major, al programa de les 6 emissores del Camp de Tarragona, sobre aquest espai, la sala axial del Temple Flavi. Una abraçada i fins la propera. Gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
Carrer Major és proximitat.